Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ara arriba el moment de la secció de ciència i atenció perquè us farem una pregunta. Deixem entrar la intel·ligència artificial a l'aula o li barrem el pas? Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, de tot plegat en parlem amb Antoni Hernández, que és professor de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per atendre'ns, Toni.
Gràcies a vosaltres.
A veure, clar, la pregunta ja directa, no? Cal deixar entrar la intel·ligència artificial a l'aula? La deixem entrar, sí o no?
La pregunta és ben directa. Jo diria que ja ha entrat, vull dir que no hi ha opció en aquest sentit, perquè de fet la tenim present ja a les aules de formes molt diverses, però precisament per això, perquè d'alguna manera no hem tingut en present el principi de prudència que hauria d'estar present amb tot això, com amb tota tecnologia, no només amb la IA, amb la intel·ligència artificial, doncs en fi, ens hem de preguntar moltes coses, no? A nivell ètic i de protecció de dades, especialment quan hi ha menors, etc.
Què vols dir que hi ha entrat, Toni?
Doncs ara mateix hem de pensar que és vox populi, que els nostres estudiants de secundària, especialment, també arriben veus de que també la primària, doncs fan servir, per exemple, el ChatGPT per fer treballs, no? És una tecnologia que la tenen disponible en general gràcies als seus pares, perquè s'han de donar d'alta, no? Se suposa que tenen permís dels tutors legals, o haurien de tenir-ne, a partir dels 13 als 18 anys, no? Dels menors d'aquestes edats, i bé, no sabem si el tenen o no, però la realitat és aquesta. Vull dir que ja ha entrat sense avisar, per posar-te algun exemple.
Uau. Aquest és un dels temes d'un dels últims vídeos que heu fet a la UPC, parlant d'ètica a la UPC, precisament, i vol plantejar l'ètica que hi ha sobre aquest element, no? Sobre si és ètic el fet de fer-ho o no. Tu què en penses?
Clar, aquí hi ha diverses qüestions, no? Una, per començar, l'Agència Catalana de Protecció de Dades doncs, ha avisat, ha recomanat no emprar aquestes tecnologies encara, o sigui que diríem que està vetllant per el tema de la prudència, en especial pel que respecta a les dades que obtenen aquestes companyies, en el cas de ChatGPT seria OpenAI. D'altra banda, la gran pregunta que, bueno, amb aquest petit vídeo, aquesta píndola que hem fet des de l'UPC, des del Comitè d'Ètica de l'UPC, en el qual jo hi pertanyo, doncs el que pretén és una mica que més que donar respostes, és que la gent hi reflexioni, pares, mares, educadors, i també, evidentment, doncs la societat en general, no? Doncs que pensin sobre que els usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas, doncs de tecnologies com les intel·ligències artificials generatives, doncs en l'impacte que tenen en la docència i en l'aula, no? Hi ha altres temes que surten en el vídeo, no? Com és el tema de l'ús de la biometria, és a dir, hi ha aquells elements com el reconeixement facial, per exemple, que en altres països s'han utilitzat per intentar millorar el rendiment, diríem, acadèmic, no? És a dir, en una classe, això, hi ha experiments que ja venen del 2019, i són antics, a la Xina, per exemple, és una cosa que es planteja en el vídeo, doncs es feien servir sistemes de reconeixement facial i de seguiment ocular, d'eye trackers, que es diuen, seguidores, diríem, els oculares, per veure si els nens estaven atents a la pissarra, no? Que atents a classe o no. Es col·locaven unes diademes que feien també un seguiment, que ja dic, això, hi ha també molta controvèrsia de l'efectivitat d'aquest sistema, vull dir que més enllà de que que realment puguis fer un seguiment d'això, del seguiment neuronal, diríem, dels nens, no? Amb si estan atents a classe o no, si estan realment... perquè clar, tu pots seguir els ulls dels nens i que sembla que estiguin mirant a la pissarra, però igual estem pensant en una altra cosa, no estem concentrats,
clar,
per exemple, no? Però clar, aquí el que nosaltres preteníem amb aquest vídeo era posar sobre la taula aquest tema, no? De la de la presència de formes molt diverses, no només amb eines, diríem, com el ChatGPT o Midjourney, Stable Diffusion, és a dir, que són eines de, perquè la gent ho entengui, de generació d'imatges de forma artificial. També hi ha sistemes de generació de veu, de música artificial, fent servir veus de cantants i professionals. I com et deia, i el tema aquest del seguiment dels nens, de la presència, no? Per mitjà de mitjans tecnològics de reconeixement facial. No? Aquí a Europa la llei és bastant més estricta amb els temes de dades, especialment de menors, que són dades sensibles, però per dir-te una altra cosa, vull dir, no hi ha... També hi ha una mena de control ara amb molts docents controlen l'assistència dels nens amb aplicacions que automàticament envien missatges als pares de si el nen ha arribat a classe o no, amb notes... Vull dir, hi ha tot un seguiment dels alumnes a través d'aplicacions, també d'aprenentatge, vull dir, d'aprenentatge en línia, i on s'estan recollint moltíssimes dades en plataformes educatives, algunes de companyies multinacionals, altres de entitats lligades, per exemple, a editorials, no? I amb tot això, doncs, tenim, diríem, si vols, un patibull ara amb quantitat de fronts on la intel·ligència artificial, doncs bé, de fet, ja ha entrat a l'educació i el tema és una mica com, bueno, com ho gestionem tot plegat, no?
El problema és amb quin front ens centrem, no? Perquè tal com ho vas explicant i vaig donant voltes i penso, bé, si és per recollir dades, doncs no sé, per exemple, el professor creu que a través d'aquestes dades pot intentar millorar la manera com vol impartir la docència, com es vol redistribuir la informació, és una cosa molt diferent que si ja no el professor, sinó la institució, l'administració o qui sigui, a través d'aquestes dades vol fer ja una classificació del mateix alumnat.
Clar, clar. Hi ha coses, per exemple, molt tontes, no? Però per dir una cosa, el passar llista, no? Els docents han de dedicar un temps a passar llista, no? Doncs un pot passar, escolta, doncs mira, si automàticament es passa llista automàtica, doncs perquè l'alumne hi ha un seguidor, no sé, li mira la nit dels ulls i l'identifica, doncs ja saps en quina, que ha arribat a classe, que estan allà. Fins i tot hi ha pares amb nens petits que en un moment donat, això també s'ha vist, no? De dir, mira, escolta, doncs si temes de seguretat, no?, versus privacitat, no?, de dir, escolta, doncs si jo sé que el meu nen està ja controladet, doncs això és un tema, no? I pel que dius tu de la qualitat educativa, clar, si tenim tota una sèrie d'informació que rebem gràcies a la intel·ligència artificial, doncs podem fer, per exemple, doncs un aprenentatge adaptatiu, que s'anomena, és a dir, adaptat al ritme de cada alumne. Vull dir, les tecnologies actuals permetrien que adaptéssim els continguts i el ritme de la classe i de l'aprenentatge als estudiants, no? Gràcies a aquest coneixement i a aquestes múltiples dades que s'estan recollint, no? El problema és que, més enllà dels usos docents, doncs hi ha companyies que també estan recollint aquestes dades. Són les companyies tecnològiques en general que hi ha darrere d'aquesta captació de dades. I s'hauria de veure que es fa amb aquestes dades, no? Si hi ha una destrucció posterior, si realment són segures, que les companyies asseguren que sí, però clar, vull dir, se suscita aquests debats. I després també planteja un altre tema. Pensa que, no sé, pot haver-hi escoles privades o centres que decideixin això també aplicar-ho als docents com a treballadors, no? Vull dir, fer un anàlisi de les dades del docent. El sistema educatiu també inclou els docents com a treballadors, no?, en aquest sentit. Això, evidentment, se suposa que no es fa, però les tecnologies... Vull dir, en el moment en el qual tu estàs passant llista amb una classe d'un alumne amb una aplicació, els teus superiors saben que tu estàs allà en aquell moment, vull dir, de forma indirecta, també t'estan controlant a tu. No sé si m'explico.
Perfectament. I ara em despertes una mica la por que em fa aquestes coses, que, clar, amb el tema aquest de la intel·ligència artificial, és una mica la diatriba aquella de que suposo que anem guanyant por perquè vas veient o vas pentant el fet de dir, ostres, clar, és que tot això pot servir per controlar-me a mi com a consumidor, com a treballador, però per l'altra banda no sóc capaç de veure, no sé si dir-li en positiu o creativament, totes les coses a nivell de benestar o del que em pot aportar en el futur, sigui a nivell individual o social, en general. Però quins avantatges ens ha d'anar aportant aquest desenvolupament i aquest deixar entrar per la porta la intel·ligència artificial a casa, a l'aula o en l'àmbit laboral, més enllà de que vas veient que, bé, ho sabran de mi tot, més que jo mateix, no?
Sí, No, mira, clar, aquí hi ha un tema que la IA com a tal dona moltes possibilitats noves de coses que fins ara no podíem fer d'una forma tan ràpida, tan àgil. Ja dic, el fet de que tu puguis, per exemple, programar més fàcilment amb un llenguatge informàtic, això evidentment no treu que tu no hagis de tenir coneixements tecnològics, però la IA t'ho facilita. El fet de que tu com a periodista en un moment donat puguis, ara imagina't, no?, ensinistrar una IA amb la teva veu i en un moment donat els textos automàticament passarien amb aquest format de la teva veu i podries generar els continguts del teu programa amb aquesta IA, no? Això pots dir, ostres, Toni, això pot ser perillós, però clar, aquí és on entra el fet de que tu controlis la IA com a eina, però imagina que un dia tens mal la gola, et trobes malament o vols simplement programar una conversa, doncs tu això ho podries fer, no?, amb sistemes que ja existeixen, que et passen del text a la veu i tu entrenant el sistema amb la teva veu ho podries generar. En el tema educatiu és molt important que s'ha de potenciar una formació tecnològica des de la primària, explicant en els futurs ciutadans, que són els nens i nenes que estan a l'educació obligatòria, primària i secundària, doncs què és la IA, què implica com a ciutadans. S'ha de fer aquesta alfabetització tecnològica sobre la IA, perquè estaran immersos en això, que se n'adonin que a internet pot haver-hi notícies falses generades amb intel·ligència artificial, no només, vull dir, vídeos, missatges, de tot, que semblaran hiperrealistes, i això evidentment es pot fer un ús positiu de que la IA t'ajudi a l'aprenentatge, que et pugui, com et deia, personalitzar l'aprenentatge, ajudar-te a fer tasques d'una forma més ràpida, però requereix un coneixement i sobretot una honestedat per part de l'alumne. No sé, un alumne que fa servir ChatGPT simplement perquè a cop de clic ficant l'enunciat que li ha donat el professor té l'enunciat, té el resultat, té l'activitat feta, doncs no està aprenent res. Està simplement utilitzant la IA per copiar, no?, per plagiar o per fer els deures de forma automàtica. Però de la mateixa manera, un docent, que això també es podria fer, vull dir, que agafi les activitats dels alumnes i les passi per la IA i doni el feedback als alumnes sense supervisar aquesta resposta, sense que hi hagi un control de que està generant la IA. Per posar-te un exemple, jo puc agafar 30 activitats d'alumnes de classe, passar-les per aquesta IA i demanar-li que m'avaluï aquestes activitats i posi una nota segons uns criteris, no? Clar, evidentment, si jo això, el resultat que dona la IA, jo no el controlo i l'envio als meus alumnes, estic sent deshonest amb la meva professió. I no sé si m'explico. I en aquest sentit, és on hi ha d'haver la supervisió humana de la IA, no? Aquest control per part de l'adult, del professional de l'educació, en el cas de l'educació, dels professionals diversos, de dir, jo això ho vull fer servir com una eina que no substitueix les meves funcions, ni el que jo he de fer, sinó que d'alguna manera les pot potenciar i em pot ajudar en aquest sentit. D'altra banda, ja dic, el que estem, si no exercim aquesta supervisió, aquest control i també aquest, com dèiem al principi, aquest rendiment de comptes a les companyies que estan captant dades i ens interessem per què passa amb aquestes dades que estan captant, i més amb els centres escolars, doncs d'alguna manera estem com renunciant al nostre control, al control que hauríem de demanar, tant des de el petit control que podem tenir nosaltres com a usuaris al gran control que això ha de venir d'una per les polítiques i per la legislació, no?, que hauria de regular tots aquests usos de la tecnologia tant en educació com a nivell social.
Toni, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ho reformulo, per tant, la pregunta inicial, i és que ja no seria tant si deixem entrar la intel·ligència artificial a l'aula, sinó si l'aula és un dels llocs de tots els altres que hi ha entrat la intel·ligència artificial que l'hem de protegir de la seva entrada o no.
Molt bé, doncs un tema realment interessant per a la reflexió en aquest espai de ciència del Connectats.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.